Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19 14.312 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 9 casos més que el balanç anterior, i 14.800 si es tenen en compte totes les proves. A la regió sanitària de les Terres de l'Ebre han mort 189 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores. El risc de rebrot puja 9 punts fins a 94 sobre l'interval anterior, que era de 60. La incidència a 7 dies és de 40. El 3,85% de les proves que es fan surten positives i la RT continua a l'alça i puja a prop d'una centèsima, en concret se situa en 1,25 per sobre del 0,62 de l'interval anterior. Actualment a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre hi ha 3 pacients ingressats, 2 menys que el darrer balanç. Més de 500 persones han fet una cadena humana aquest passat diumenge a la badia del Fangar, a l'Ampolla, per tal de denunciar la regressió que pateix el Delta de l'Ebre. Els organitzadors de l'acció, el Moviment de Lluita pel Delta de l'Ebre, han reclamat plans de dragatge a la badia i que es protegeixi aquest paratge natural. També han demanat que es mantingui l'actual línia de costa, perquè, asseguren, el Delta ja no pot retrocedir més. A més, han exigit al govern català i espanyol que implementi el pla traçat per la taula de consens del Delta. Els participants a la cadena humana s'han posat roba de bany o bé s'han arromangat els pantalons per entrar a l'aigua de la badia del Fangar. Tots ells s'han situat en els 900 metres que separen la punta del Fangar amb la platja de l'Ogaleró. Les persones que han participat amb embarcacions, caiacs o bé amb plataformes pesqueres s'han ubicat a les zones més profundes, mentre que la resta ho han fet en aquells punts on l'aigua els arribava fins als genolls. En l'acció, que s'ha allargat durant més d'una hora, els participants han cridat lemes com «Lo Delta diu prou» per denunciar que aquest paratge natural està agonitzant. El portaveu del Moviment de la Lluita del Delta de l'Ebre, Jordi Bartomeu, exigia d'aquesta manera plans de dragatge a la badia i que es protegeixi aquest paratge natural.
El que està passant a la badia del Fangar és que s'està tancant, a mesura que venen temporals la sorra es mou i s'està tancant la badia. Això provoca que a poc se va morint la fauna que hi ha dins de la badia i el musclo i tot el mol·lusc que es produeix, i estem aquí per reivindicar el dragatge, la gestió de sorres i la protecció del delta. A banda de la problemàtica de la badia, també tenim la problemàtica del plan de protecció que està amenaçant la línia de costa actual. El que reclamem aquí és protegir el que tenim, mantenir la línia de costa que tenim actualment, perquè el delta no pot perdre més. Fa molts anys que perdem, la regressió fa molts anys que va, i estem aquí per reivindicar que ja n'hi ha prou, que la gent del delta volem seguir vivint aquí.
El portaveu del Moviment de Lluita pel Delta de l'Ebre, Jordi Bartomeu, explicava d'aquesta manera quina és la regressió que està patint actualment el Delta de l'Ebre i reclamava solucions immediates.
A la zona d'aquí estem perdent una mitjana d'entre 5 i 10 metres de línia de costa a l'any. Això significa que en un període de temps molt breu podem arribar a perdre bona part del delta. La zona d'aquí és una zona més alta que la resta del delta, la qual cosa significa que una vegada l'aigua hagi passat la zona d'aquí, la regressió serà molt més ràpid del que és. Per tant, reclamem la gestió de sorres, reclamem la protecció del delta i entenem que la solució no és expropiar i tirar enrere la línia de costa, sinó protegir la línia actual, perquè ara el problema el tenim a les platges, però després ho tindrem a les cases, a les terres i a la superfície que, on viu la gent del delta. La vida del delta fa anys que va començar a acabar-se i ara estem aquí per intentar salvar-lo, per intentar fer que pugui sobreviure, i entenem que som la gent d'aquí qui més hem de lluitar, juntament amb l'ajuda de les administracions, que són qui tenen les competències, per tal d'intentar preservar l'espai natural que estimem.
En aquesta cadena humana també hi han participat la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Ferpromodel. Un dels seus treballadors, en Carles Fernández, es lamentava d'aquesta manera que la producció de mol·luscs i ostres s'ha vist reduïda pel tancament de la badia.
Home, tot depèn, però si fenòmens com el Glòria, per exemple, se van repetint, que hi ha moviments de sediments molt grans, no sabem quan tardarà, però potser en 5 anys la badia pues, està molt més tancada de lo que està ara, perquè el que sí que hem vist és que la velocitat no és lineal, sinó que quan ve una catàstrofe d'estes pues, s'accelera molt més el tancament. Llavors estem una mica en l'ai al cor, perquè a més veiem que l'administració no fa res, no hi ha acció.
Els alcaldes de l'Ametlla de Mar, de Deltebre o de Sant Jaume l'Ajuntament d'Enveja, entre altres autoritats locals, també han format part d'aquesta cadena humana. L'alcalde de l'Ampolla, Paco Arasa, ha celebrat la mobilització ciutadana, però ha exigit una solució definitiva per a aquesta problemàtica als governs català i espanyol.
De moment no sabem quan s'ha començat a aplicar, però això ens preocupa, no? que van passant els dies, que van venint temporals, que estem a més de ja octubre i és quan venen els temporals de l'octubre fins al gener i ens preocupa moltíssim que no s'hagi fet res, no? És a dir, en el cas del Prat del Llobregat s'han ficat en sí les alarmes i aquí al Delta, que potser molt de temps, que hem passat al Glòria, que hem passat al Filomena, de moment encara no hem trobat cap solució.
La protesta va acabar amb la lectura d'un manifest i l'actuació de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els municipis de la Costa de l'Ebre, afectats per la suspensió de llicències i la revisió urbanística de desenes de sectors, celebren la decisió del govern, però alerten que caldrà definir bé les afectacions i com s'assumiran les possibles demandes de responsabilitat patrimonial. A les Terres de l'Ebre, aquest avanç del pla director urbanístic afecta al planejament de 45 sectors de 3 municipis, l'Ametlla de Mar, Alcanar i Amposta, i la moratòria abasta 8.063 habitatges projectats. Els alcaldes consideren que la mesura permetrà posar fre al creixement urbanístic desenfrenat al litoral durant dècades passades, però alhora també recorden que caldrà afinar bé i calcular bé les conseqüències de deixar fora espais amb possibles drets d'urbanització adquirits. A Alcanar, un episodi de pluges torrencials del passat 1 de setembre va tornar a posar sobre la taula la necessitat de regular la construcció en espais litorals i lleres fluvials, l'anunci del pla director urbanístic s'ha rebut de forma positiva i ratifiquen la seva sintonia amb els objectius generals. Al terme municipal d'Alcanar hi ha edificacions al mig de barrancs o fins i tot obstaculitzant el traçat normal dels carrers. Aquest escenari va agreujar les conseqüències de les pluges torrencials i va ajudar a maximitzar els danys, posant en perill la integritat de les persones. I és que en el cas concret d'Alcanar, el pla director urbanístic preveu revisar fins a 30 sectors on podien arribar a projectar-se 3.249 habitatges. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha apuntat que el consistori ja tenia la intenció de regular i posar en ordre tots aquests projectes amb l'aprovació d'un nou POM que el govern municipal encara no ha pogut posar en marxa per diversos entrebancs normatius. Però aquesta revisió urbanística, segons l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, pot tindre conseqüències econòmiques importants per al consistori.
Aquests plans urbanístics del passat, fa dècades, eren totalment caòtics, no? Bueno, ja hem vist com hi havia edificacions a mig de barrancs, zones d'algun nucli urbà d'Alcanar que estan edificades de forma caòtica, però clar, tot i estar d'acord que en este pla director hem d'anar en compte, hem de vigilar quines són les derivades, perquè això pot suposar que hi haguen responsabilitats patrimonials per sols no urbanitzables o sols urbanitzables que ara passaran a ser no urbanitzables i, per tant, aquí pot ser que hi haguin propietaris que demanin reclamacions patrimonials, per exemple, és una de les variables i això s'ha d'acabar de definir molt bé en la Generalitat de Catalunya. Qui es farà càrrec d'aquestes reclamacions patrimonials en el cas que n'hi haguin i moltes altres qüestions que han de quedar aclarides en aquest procés participatiu en els ajuntaments abans de tirar endavant definitivament el pla director. Penso que és totalment necessari.
També l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, ha secundat aquesta demanda. El seu municipi és el que major nombre de potencials habitatges queda afectat per la moratòria de la Generalitat, 3.779 en 8 sectors. Jordi Gazeni admetia que les previsions de creixement urbanístic de les últimes dècades no s'ajusten al moment actual i advoca per aplicar la lògica i el sentit comú.
Ara no és el mateix moment i com a Ajuntament actualment el que farem serà primer assimilar i estudiar cada cas dels que se fan les suspensions de llicències i que des d'urbanisme se trien per a poder d'alguna forma estudiar i trobar una solució. A vegades ho han parlat amb urbanisme, podria ser refermar o podria ser que no hi hagués la possibilitat de tirar endavant amb alguna urbanització. I amb això és el que farem, estirem al tanto, ara començarà dies de reunions amb urbanisme perquè poguéssim també donar la nostra opinió al respecte.
Amposta és el tercer municipi inclòs a la revisió que planteja el pla director urbanístic. En aquest cas, abasta 7 sectors, entre els quals l'accés nord de la Nacional 340 amb 238 habitatges o dues fases de Favaret que sumen gairebé 200. La suspensió ha afectat a Amposta a un total de 1.035 habitatges potencials.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sindicat CGT ha denunciat que l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques no atén a Tortosa, tot i tenir-hi una seu, i deriva els treballadors de les Terres de l'Ebre a fer les revisions de les baixes a Tarragona. El sindicat acumula multitud de queixes d'usuaris que han de desplaçar-se fins a 200 quilòmetres anada i tornada per fer la revisió, persones que pateixen diverses patologies, així com dones embarassades. També qüestionen que aquest procés burocràtic posi en dubte el criteri dels facultatius del sistema sanitari que han emès la baixa. El sindicat demana al director de Salut de les Terres de l'Ebre que es faciliti el servei als ciutadans de les Terres de l'Ebre. Núria Losada, secretària de Salut Laboral de CGT a l'Ebre, remarca que si l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques no pot atendre els treballadors a la seu de Tortosa, s'hauria de posar facilitats o justificar per què es deriva els usuaris a Tarragona.
Tortosa ja seu, hauria de ser Tortosa. I si no és Tortosa, pues, haurien de posar facilitats o justificar per què no t'atenen a Tortosa. Perquè, a veure, hi ha gent que té patologies que sí que es podrà desplaçar, però hi ha gent que no. Te puc ficar un exemple, eh? Te puc ficar un exemple. Una embarassada que en un embaràs de risc perquè té sagnat, no se li pot demanar a Tarragona, encara que sigui en transport públic, perquè té indicat repòs absolut.
La secretària de Salut Laboral de la CGT a l'Ebre, Núria Losada, també ha reclamat a la Direcció Territorial de Salut a l'Ebre que expliqui quina és la dotació de recursos humans de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques al seu centre a Tortosa i quines són les seves funcions i quants usuaris s'han hagut de desplaçar a Tarragona per fer les revisions els últims anys.
El que demanem són les dades, també. Tenir accés a veure quanta gent s'està derivant perquè ja són diversos els casos en què està passant. I ha passat inclús en embarassades, ara recentment en una treballadora, vale, que té una patologia concreta i no li és impossible desplaçar-se a Tarragona. Llavors, acudint a la Carta de Drets i Deures de l'ICAM i al dret de sol·licitar el centre de l'ICAM que tu vulgues més proper per poder fer l'avaluació mèdica.
Des del sindicat també recorden que els usuaris tenen dret a cobrar les despeses de desplaçament i que caldria facilitar-los el formulari corresponent, segons l'ordre TIN/971/2009, que estableix la compensació de despeses de transport en els casos d'assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per la realització d'exàmens o valoracions mèdiques.
La previsió del temps.
Moment ara el nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores al nostre territori. Ens ho explica Abel Flores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem la setmana amb moltíssima tranquil·litat. Durant el matí sí que podem veure alguns intervals de núvols alts, prims, han d'anar circulant d'oest a est i deixant el cel puntualment enteranyinat, especialment a primeres hores del matí. Després tendiran a marxar i durant la tarda el cel quedarà completament serè, amb una miqueta de vent de component sud, sud-est, cap a la façana litoral, però cap a l'interior, sobretot, encara bufarà el component oest. I això farà que avui la temperatura màxima a primeres hores de la tarda pugui ser una mica més alta que ahir, amb valors que poden rondar o superar els 30 graus en àrees de la Vall de l'Ebre. És tot de moment, ho deixem aquí, des de l'Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.